Coneguda crueltat. La mateixa ciutat només dura el seu temps. Totes les Barcelones són unes dins les altres com unes invisibles nines russes. La ciutat que jo estimo encenia pocs llums en les nits fosques d'un país infame. La de la llibertat va començar a ocultar-la. Residus menyspreats de veritat van tornar a mi com roses salvades de qui sap quines escombraries. Ara ja és una altra Barcelona, la que més llums encès, la de la indiferència, la més cosmopolita, aliena i fugaç, una gentada en plena les nostres cases i carrers, igual que un escenari abandonat on haguessin rodat una pel·lícula. Potser avui, si no fos per tants records, ja no l'estimaria. De sobte, res no acaba. D'infant vaig veure assassins a missa. Els mateixos silencis, flors, espelmes, per als mateixos crims. Barcelona, quan torni a amenaçar-nos aquella coneguda crueltat, et tornaré a cantar.
En Joan Margarit ens ha fet posar la pell de gallina amb aquest poema. Benvingut, Joan. Benvingut, senyor Margarit.
Gràcies, senyora Sílvia.
Que estrena ara aquí a Catalunya Ràdio i que es diu Coneguda Crueltat, que podrem llegir en un llibre que no us el podem ensenyar ni encara acaronar-ne les pàgines perquè encara no s'ha publicat. És el poemari Un hivern fascinant que trobarem editat per Proa a les llibreries a final d'octubre d'aquest mes, d'aquest any 2017. Coneguda crueltat és un poema que has fet expressament en els últims dies.
Sí, perquè és un poema fet en els fets del 17 d'agost. Per tant,
sí.
És un poema que em van demanar des d'un diari de Madrid.
De Madrid?
De Madrid, sí. No, de Barcelona, no. És que és molt complicat tot, Sílvia. De Madrid han demanat a una sèrie de poetes catalans, el diari Infolibre, diari digital.
Sí.
Van demanar un poema per parlar de, en fi, commemorar, parlar entorn dels fets aquests del 17 d'agost.
Del 17 d'agost. La ciutat que jo estimo encenia pocs llums en les nits fosques d'un país infame.
Sí, clar.
Per què?
Home, perquè jo vaig néixer un any 38, la guerra va acabar el 39 i la postguerra va durar tot el que vulguis. Home, això, aquest era un país infame.
Ara ja és una altra Barcelona la que més llums ha encès. La de la
indiferència. Entremig et deixes...
Sí, clar, m'ho he saltat.
La de la llibertat.
La de la llibertat va començar a ocultar-la.
A l'infame.
Per tant, vam tenir.
Sí.
Va venir la llibertat.
Sí, home, clar. Clar que va venir. I ara corre perill.
La més cosmopolita.
Sí.
La de la indiferència.
Això ja no és bo.
La que més llums ha encès. Això sí,
això
és bo.
Això és molt bo.
Aliena i fugaç. Ah, això és...
Això és el turisme, xata. A veure, una multitud aliena que no té res que veure i que va i ve i és fugaç, no serà pas els del barri de Sant Andreu o els de... No.
Igual que en un escenari abandonat.
Són aquests milions i milions de persones que en aquest moment, per un fet que ningú podia preveure, estan emplenant el cel dalt dels avions i després anant a unes ciutats on s'hi passen uns dies i molta d'aquesta gent, la ciutat no hi té res a veure, han estat doncs a Copenhague o han estat a Malàsia i moltes vegades no saben on estan, no? I bé, són bona gent i són gent normal, però va a divertir-se, a passar uns bons dies en un lloc. Clar, això pot espatllar una ciutat.
Potser avui, si no fos per tants records, ja no l'estimaria.
Clar.
Home,
A mi m'han tret de Barcelona, sí, home, i a molta gent l'estan traient. Ahir vaig parlar amb un filòsof eminent i enamorat de Barcelona, el Ramon Andrés, que ha decidit anar-se'n a viure a Navarra, que ha trobat un pis...
Però pel turisme?
Perquè ha trobat... Esclar, perquè li han pujat 500 euros al pis.
Ah!
Quan pagues... Oh, sí, i qui l'ha pujat? L'han pujat perquè tota l'economia d'aquesta ciutat... El problema
però, esclar, això és perquè la ciutat agrada. No, o sigui, és per un element positiu. Oh, clar, jo no diré que
tot
sigui d'entrada.
Tot el món agrada. A mi m'agrada tot el món. Ara és...
Però a tot el món li agrada Barcelona.
Sí, i li agrada Venècia.
Sí.
Però a Venècia, de venecians, ja només en queden, em sembla que són 30.000.
I els posen als museus, sí, si diguéssim.
Per què? Pues perquè quan una ciutat agrada, no només venen uns admiradors que baden, sinó venen uns admiradors que baden, però a partir d'un cert nombre d'admiradors que baden, venen uns hotelers, ve tot el capitalisme internacional, ve un fondos d'un con que compren 200 pisos a Barcelona, i que no s'estimen Barcelona.
I com ho arregles, això? Com poses límits en aquest turisme?
Val a dir una cosa.
Sí.
Jo ara no estic fent de cantant de protesta.
Ja.
Jo no estic acusant a ningú. És un fet bastant aliè a tothom. No en té la culpa cap polític, no en té la culpa cap alcalde, no en té la culpa cap partit polític. És que el món ha derivat cap a això i era impensable. És que la vida és això.
Però
la vida és que el que no et penses passa. Quan jo passo per casa meva al carrer Pinto Fortuny, on han viscut els meus pares tota la vida, etcètera, etcètera, i on la meva neboda, que hi volia anar-hi a viure, no s'hi ha pogut quedar a viure, perquè és impossible viure amb quatre criatures al carrer Pinto Fortuny, ara. Jo la sensació que tinc és que allò era casa meva, l'aspecte és el mateix, però ja no té res a veure, és l'escenari d'una pel·lícula que va ser casa meva, però que ara ja és un escenari en el qual ve una gent que tenen tots els drets i són com jo, no són pitjors que jo. Però, esclar, el mecanisme del món en aquests moments fa que en aquests moments hi deu haver, aquí dalt, damunt nostre, potser hi ha 20 o 30 milions de persones anant amb avió d'un cantó a l'altre. Això no havíem previst que passaria amb això. I passen coses, clar, passaran coses.
El poema es diu Coneguda crueltat i l'has escrit arran de l'atemptat,
sí, clar,
dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'aquest 17 d'agost passat. Els últims versos dius: de sobte res no acaba. D'infant vaig veure assassins a missa.
Que vull dir que es repeteix una mica.
Es repeteix.
Clar.
Els mateixos silencis, flors, espelmes, per als mateixos crims. Però el jihadisme...
Escolta, quina diferència hi ha entre el jihadisme i els afusellaments del Franco després de la guerra?
Costa't, com ho has dit, això?
Dic, quina diferència hi ha entre el jihadisme i els assassins del Franco després de la guerra afusellant gent? El resultat és el mateix.
Home, aquests jihadistes estan disposats a perdre la seva vida i els assassins de Franco potser no estaven tan disposats a morir per aquelles ordres, no?
Una cosa va passar l'any 39, estem en l'any 2017 i l'any 3000 serà diferent, però tornaran a haver-hi les conegudes crueltats, segurament.
Avui, al divan de Catalunya Ràdio, Sílvia Coppolo amb el poeta Joan Margarit.
Avui ens compleu que siguem nosaltres al divan de Catalunya Ràdio, Joan Margarit, que ja l'hem sentit ara, que és un home, anys que passen, més nítid, més essencial, més fort, més clar, sí o no?
Procuro.
Ell diu que no és optimista, jo veig que sí.
Sí que ho
veig,
sí. Home, clar que sí. Sempre passi el que passi, tot això i totes aquestes històries que hem explicat, segur que d'aquí 5 anys la humanitat viurà millor que fa 5 anys. Tu no canviaries a cegues el modus vivendi d'ara pel modus vivendi de fa 40 anys. No ho canviaries, espero, vaja.
No ho canviaria.
Bueno, doncs això vull dir, que l'optimisme és això.
Un hivern fascinant. És el... Bueno, esclar, en tenim aquí, ens ha dut 3 fulls, 3-4 poemes, estem aquí delerosos de tenir aquest llibre. Un hivern fascinant. Aquest hivern parla de l'hivern de la teva vida. Has arribat a l'hivern?
Home, si el meu és la primavera... Llavors aquest programa,
home, després
aquest programa li passa alguna cosa.
Després de l'hivern, cada any hi ha la primavera. No m'enredis, cada any hi ha
sí,
un...
Sí, bueno, sí.
Molt bé. A veure, aquest home, la seva poesia...
Però les roses ja són unes altres.
No, home, no. Poesia seriosa, terrible, real, humana, necessària, irreversible, que l'ha tingut a ell de gent externa a l'hora de mutilar-la, escapçar-la, depurar-la, netejar-la, polir-la, desvestir-la, reduir-la a l'essencial i al necessari, o al necessari i a l'essencial. Això ho diu la Laura Borràs. I és veritat, perquè... En Joan Margarit és el poeta que tenim la sort de tocar-lo i retocar-lo, que més llegim ara que estem tots vius. Eh, que ho dic bé?
Home, jo prefereixo que quan estigueu vius, la veritat.
El poeta viu més llegit ara mateix a Catalunya. Nosaltres avui ens fa molt de goig que Joan Margarit sigui al divan.
Avui, al divan de Catalunya Ràdio, Sílvia Còpolo amb el poeta Joan Margarit.
Tancant l'apartament de la platja. Ja està net i endreçat. Els armaris tancats, com les finestres. No ens hem descuidat res damunt dels mobles. El dormitori amb el llit fet. La tauleta de nit amb el retrat de la noia amb els ulls il·luminats per un somriure. Tot l'hivern sola i escoltant el mar.
Escolta, que abans ho deies, ets de l'any 38, ja en són uns quants. Mm-hmm. Què has après de la vida? Perquè la vida, quin sentit té? L'aprenentatge? És l'aprenentatge la clau?
No,
no,
no, la vida és viure-la, home. I para de comptar. La vida és molt més ràpida del que a un li sembla quan és jove. Aquest hivern fascinant vol dir que ja el tema de les mentides s'ha acabat. El qual no vol dir que no te n'engaltin de mentides, però tu ja procures, per damunt de tot, que ja no et menteixin. Amb una persona gran que ha estat amatent simplement a viure la vida i a prendre nota del que veia.
Sí.
Simplement. Ja no li pots dir coses del tipus de s'aprèn dels errors, això és un repte, i aquestes tonteries. Aquestes coses no se li poden dir perquè ja sap que són. És a dir, una cosa és la vida social, l'altra cosa és la vida individual. Tot això que estic dient-te, estic parlant de la vida que m'interessa a mi, que és l'individual.
L'individual, és
la social, íntima. La social, com més gran et fas, va desapareixent dels teus interessos. Tu comences la vida sol, fent un crit i un plor, i acabes la vida sol. Per molt que t'agafin la maneta quan te'n vas a l'altre barri, acabes sol. Per tant, és un arc que va de soledat a soledat. Llavors, les possibles companyies intermèdies es van perdent, com és lògic, com tantes altres coses es perden. Llavors, és un camí, jo diria, cap a la veritat, en minúscul, sense pretensions, que és que no vols... Tu vols arribar allà on t'arriba tothom, però, sisplau, sense mentides. No em cal creure'm històries. I llavors, la vida social necessita històries, perquè la vida social, els que es cuiden de la vida social, que són, doncs no sé, tots els polítics, tots els sociòlegs, hi ha molta gent dedicada a organitzar la societat i només faltaria que no hi fossin, Però tota aquesta gent necessiten mecanismes per tenir el ramat en ordre, per dir-ho ràpid. I aquests mecanismes tenen que utilitzar molt la mentida.
Què fer de les paraules al final? Si vull trobar què sóc, no puc buscar més que en dos llocs, la infància i ara que sóc vell. És on la meva nit és neta i freda com els principis lògics. La resta de la vida és la confusió de tot el que no he entès, els tediosos dubtes sexuals, els inútils llampecs d'intel·ligència. Convisc amb la tristesa i la felicitat, veïnes implacables. Ja s'acosta la meva veritat, duríssima i senzilla. Com els trens que la infància, jugant en les andanes, em passaven a frec.
Clar, i quan poses l'accent en l'engany i en la mentida, és perquè sents que al teu voltant hi ha molt poca veritat?
És que hi ha mentida necessària.
Quina és la necessària?
No és que jo ara justifiqui la mentida. És que com organitzes una societat on hi ha milions de llibertats individuals que són diferents, que tenen uns interessos personals molt diferents, com els organitzes perquè no es facin molt mal un als altres, si no és traient unes coses que a principi comencen a ser que tenen en comú aquests 7 milions de persones. Uh-huh. Llavors decideixes que tenen en comú una cosa. Aquí ja estàs mentint perquè en quan te'n vas amb un individual, allò que tu deies en comú millor no té res. I per tant per ell allò és una mentida. Però socialment no ho és una mentida. Clar, Jesús va dir, estimeu-vos els uns als altres. I això van dir, bueno, això ja ens val per tots. Home, ens val per tots, és un tema molt, molt complicat, eh? Hi ha molta mentida, no l'estimeu-vos uns als altres.
Quina mentida hi ha?
Home, per exemple, que no és possible, potser. Jo què sé.
Però...
Potser té raó en Sartre quan diu a l'infern són els altres.
Ah, sí.
Ah, doncs potser és veritat les dues coses.
Però les dues coses poden ser veritat, perquè l'estimeu-vos és un desig. No pas ens
sí,
estimem
però...
els uns als altres. I Sartre et diu el que és. Sí, sí, d'acord.
Bé.
Saps? L'estimeu-vos és un desig, és una intenció. Sí. És si vas cap aquí, potser faràs que els altres no siguin tan infern. Et faig una barreja entre... Mira tu, eh?
No, és que no, sempre són barreges. És que per això és complicat. És que per això és complicat, perquè el principi de la contradicció és vàlid. Jo puc estar... I és com quan et diuen, no sé, l'amistat.
L'amistat.
L'amistat. Una cançó, qui s'atreveix a parlar contra l'amistat?
Uh-huh.
L'amistat té un percentatge de història persa tremendo. Si tu agafa tots els clàssics que parlen
sí.
de l'amistat.
Sí.
Agafa Ciceró, agafa Sèneca, agafa Montaigne. El pitjor assaig del Montaigne és el que parla de l'amistat.
Per què?
Pues perquè... cau en una suposició de que allò existeix, una cosa que jo no l'he vist mai, no me l'he presentat.
Perquè tu busques aquelles estructures perfectes.
No, perfectes
per
no.
Això, sí, és
perfecte,
clar.
No, llavors,
tu vols exacte.
No,
perquè ets arquitecte.
Sí.
Clar, tu no, això és exacte.
No,
sí,
jo estic però parlant com a poeta, no com a arquitecte.
No, però a la vida què hi ha que sigui exacte, que sigui perfecte?
Un poema.
No hi ha... Ah, amb això... Ja ho tens guanyat, fes-nos un poema. Perquè tret d'un poema, i si és teu, és més perfecte...
I un càlcul d'estructures.
Sí, esclar. Sí, sí. A mi em vas enamorar amb el llibre Càlcul d'estructures.
Home, no m'ho vas dir, que em vaig enamorar, per ahir.
Bueno, home,
això s'avisa.
Quin poema ens fas?
Doncs mira, podríem fer el que dona títol en el llibre, que és Un hivern fascinant.
Molt bé.
I que diu així... Les roselles van desapareixent, eliminades com les males herbes. Molt aviat ja no s'escamparan les roges pinzellades del vent als camps de blat. Qui podrà entendre un dia els quadres de Van Gogh? Visc encara en un món familiar, malgrat que subtils canvis ja m'alerten. No tornarà a ser el meu. No es tracta d'un infern. Permet comprendre. L'oblit arriba tranquil·litzador. En tinc prou amb això, per l'alegria.
Joan Margarit, al divan, amb Sílvia Coppolo.
Sentint ara, Just Friends.
Sí.
I saps qui ho interpreta, això?
No.
Un tal Carles Margarit, sí? Té alguna cosa,
sí,
això?
Sí,
el coneixem, aquest? El
coneixem,
aquest,
coneixem,
el Carles?
Sí.
Parla d'amics, és el teu fill, i t'agrada el jazz, t'agrada aquesta peça. Per què t'agrada tant el jazz?
Mira, no ho sé, la música clàssica i el jazz són les dues vessants que m'han interessat des de molt jove i no les he deixat. En canvi, això no té ni mèrit ni contramèrit. No? Per exemple, la cançó, tota l'òpera, tota la lírica, entenem per lírica la lírica cantada de la música clàssica, tot això no m'ha interessat mai. I Déu-nos en guarda de parlar-ne en contra. No m'entra la veu com a instrument, no m'entra. Prefereixo l'abstracció de l'instrument. La veu és com sempre digues tu, parla, que estàs feta per parlar, i llavors em fot un lío.
Va, que coneixerem una mica més en Joan Margarit, els avis paterns de Castellbisbal.
Ui, aquest és el negre.
El negre?
No, ell no, el seu pare, pobre. El meu avi era fill de la millor masia de Castellbisbal. Quan dic la millor masia de Castellbisbal, és una masia que encara està a Castellbisbal i és un centre cívic, pertany a l'Ajuntament. És una masia molt gran, preciosa, molt ben restaurada, i allò era Cal Margarit.
Sí.
I el meu besavi, el pare del meu avi, allò i les terres, perquè en aquella casa devien anar un munt de terres, s'ho va polir totes les cartes.
Què dius ara?
Sí, tot. De tal manera que el meu avi, als 14 anys, un dia va tenir que sortir de Castellbisbal amb un farcellet a l'esquena i no li van poder pagar ni la diligència per anar... Va tenir que anar a Barcelona a peu.
És per això que va arribar a Barcelona
feina.
A peu, eh?
Sí, clar.
Jo que pensava que era una cosa com si diguéssim bonica.
No, de bonica
no,
res.
És que no tenia un ral per pagar-se el desplaçament,
La família més rica de Castellbisbal acabava de perdre-ho totes les cartes. Llavors passaven aquestes coses. I jo encara ho he vist, en bars de poble, jugar fins a les 7 de la matinada i jugar-s'ho tot,
Les dones jugaven,
sí senyor. A Castellbisbal un dia fent un recital, hi havia un senyor allà que quan vam parlar d'aquest tema em va dir, jo en coneixia un que et va perdre el joc la dona. I el que va guanyar es va endur la dona. Però al cap d'uns dies li va tornar.
La dona no hi pintava
un
res.
Un cop utilitzada li va tornar.
Sí, sí.
No hi pintava res.
No, però ni amb anar ni
amb
tornar.
Venim d'un lloc molt bèstia, però això el que dèiem abans,
sí.
Millor el futur que el passat.
Sí, amb això... L'àvia feia de minyona i portava una pensió?
No, l'àvia, la pensió la va tenir més tard.
Més tard?
Va venir... L'àvia la van enviar als 12 anys de Sanaüja. Era el que se'n deia llavors la Catalunya pobra. I ho era. I llavors la van enviar als 12 anys, però jo no sé exactament si la van... Suposo que per les dues coses. Primer, perquè aquella família no tenia masses possibles, i per tant hi havia problemes de supervivència. I, però segon, perquè encara hi havia col·latejaven les guerres carlines. I la meva àvia sempre m'havia explicat que quan era ella petita sentia les baralles en el carrer, imagineu-vos un poble d'aquests, a final del segle XIX, a les fosques, pràcticament. Llavors, els nois, els mossos, que en deien,
sí.
Sortien a la nit, els dels dos bàndols, a barallar-se. I moltes vegades, el dematí, en trobaven algun destès damunt d'un portal.
Que ja no s'aixecava, diria.
I la meva àvia, a la nit, sentia aquestes baralles.
Però ja era... Diu, què farem? Diu, ara ens anem a fer a barallar-nos.
Sí.
Com una activitat.
Sí. Llavors, esclar, és possible que també la fessin anar cap a Barcelona per fugir d'aquesta inseguretat, aquesta...
Els avis materns eren de l'Ametlla de Mar.
Llavors no era l'Ametlla de Mar.
Com es deia?
A casa meva sempre se n'ha dit La Cala.
La Cala?
Sí, La Cala. L'Ametlla de Mar és molt, molt recent, és fruit del turisme, l'Ametlla de Mar. Sempre havia estat La Cala, i encara si trobes gent gran allò et diuen La Cala. Sí. I la meva, els meus cosins diuen La Cala.
Joan Margarit i Serradell.
Aquest és el meu pare.
Què en vas aprendre del pare? Què et va transmetre?
Ui, de tot. Coses bones i dolentes. Mare meva, de tot. Ara estic acabant unes petites memòries de... No memòries així, amb B majúscula, sinó unes memòries d'infància, adolescència i primera joventut. És a dir, molt poc. Jo sempre penso que la vida té dos extrems, que són... per dir-ho ràpid, nítids, nets, clars com una proposició lògica. Nets. Un és la infància. L'altre és la senectut. Però la senectut té una característica. Així és com la infància. De la infància en pots parlar quan et fas gran, quan et fas vell, pots parlar de la infància. Clar, de la senectut no tens cap edat posterior per parlar-ne.
No en parlem ara.
Per tant, d'aquesta no parlarà mai ningú. És una característica curiosa, sí. Però és aquesta.
I la mare?
La mare de...
La teva mare, què?
La meva mare era una noia de la Cala, que era l'última filla despenjada de 9 germans, que era 12 anys més jove que la germana més jove de les últimes, o sigui, era una autèntica...
Quan ja no l'esperaven,
va arribar. Quan ja no l'esperaven ningú. Sí. I d'una família duríssima, perquè la gent d'aquella zona era una gent molt dura. Tot el Delta i tota aquella zona...
Perquè ells va ho ser, diuen, són de l'Ebre.
Va ser una zona de frontera, era com el Lejano Oeste a Nord-Amèrica.
I a més van patir molt durant la Guerra Civil.
Bueno, i com a terra...
És una va terra ser dura, àrida.
Va ser l'últim lloc on hi va haver-hi paludisme...
Avui, al divan de Catalunya Ràdio, Sílvia Còpolo amb el poeta Joan Margarit.
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. No podem acostar les nostres vides calmes.
I per què diu que no?
Que no hi ha rius paral·lels.
No hi ha rius paral·lels.
No n'hi ha de rius paral·lels. Les dues paral·leles són les que no es troben mai.
Aquest home diu, en les ciències, l'arquitectura, la ciència més exacta. En les lletres, la poesia, la més exacta.
Però la més exacta de les lletres.
La més exacta de les lletres. I al final resulta que... És gairebé la mateixa cosa, que es fonen amb tu. Sí.
Sí. Sí,
tu ets un home de les dues coses.
Sí,
ets...
sí, no renuncio a cap, no. Com tampoc renuncio, això moltes vegades ho he dit, el castellà, l'únic bo que em va deixar el Franco va ser saber castellà. Tot el que més va ser un desastre. Ara, què voleu ara? Que renuncia a l'únic bo que em va deixar? No, ni parlar-ne.
Escolta'm, vivim uns dies molt, molt especials. L'1 d'octubre què faràs?
No en tinc ni idea.
No en tens ni idea?
No. Per què? A votar, si em deixen urnes votar, clar.
Ah,
no, jo si veig una
urna...
Home,
es pensa
una cosa. Jo he passat fins als 40 anys sense saber el que era un vot. Per tant, quan veig una urna, m'hi tiro i la voto, encara que sigui... Si tu ara em poses una urna aquí, jo faig un
vot. Tu votes. Però escolta'm, ara que recordem d'on venim, què ha passat, aquell estatut, allò que li van passar al Ribot, que deia aquell que no el coneixia, coneixeria ni sa mare, tu això ja ho vas dir-ho el 2010 en aquell pregó a l'Ajuntament de Barcelona, que l'hereu et mirava. Vaig bé, oi? Vas dir que no hi havia possibilitat de tirar enrere en les relacions entre Catalunya i Espanya. Han passat 7 anys. Tenim l'1 d'octubre a tocar. Ara, com ho veus? Què hi ha? Què serà el 2 d'octubre? Joan Margarit.
D'entrada, em perdonaràs, però com que tinc uns quants anys més que tu, l'entusiasme és molt menor.
Bé...
no per això, per qualsevol altra cosa. Per qualsevol altra cosa.
Sí.
No, home, la vida canvies molt.
Sí.
D'una edat a l'altra, home, i tant. Una història. 100 anys de guerres, repetia l'àvia. Va ser una nena un poble on cada nit sentia com lluitaven els carrers. I m'explicava, com si fos un conte,
el dia que els soldats es van endur la seva mare per afusellar-la a l'alba contra el mur del cementiri. Quan l'escoltava, jo també era un nen i el meu pare un soldat en un penal. Des d'aquells dies no m'arriba ja cap amenaça. Són uns morts llunyans, cansats de fer de morts. Hem escollit ser un poble sense herois. Just aquesta és avui la nostra força. Cal esborrar tants mites amagats de sota la mirada impertorbable de les aus de rapinya que vigilen encara. Tota la vida l'he hagut de veure, de pedra o bronze, els escuts enormes presidint les façanes de l'estat, el cos posat de front, el cap de rigorós perfil, les ales un capot damunt l'espatlla, un ull maligne, el bec cruel a punt d'arrencar les entranyes, dominar sense dormir. Quin aire respiràveu? Aus colossals amb urpes per decidir el que en dèieu unitat de destí? Em sembla que, com jo, ja us heu fet velles. Que la vostra mirada ja no és ni severa ni ferotge ni rapinyaire. Però encara se sent aquella olor de corral, de gallinassa, aquell himne, la història d'Espanya.
Joan Margarit, al divan, amb Sílvia Còpolo.
Fa un mes i mig
sí.
Em van donar un premi a Xile. A Xile van donar-me el premi Pablo Neruda.
Sí.
Que és un, potser és el premi iberoamericà més important. No l'havia guanyat mai un espanyol. I l'espanyol primer que el guanya és un català. I en l'acte que em va llegir per telèfon el ministre de Cultura xilè, i que ara tinc escrita, diu les raons per les quals el jurat em concedeix aquest premi, que són raons de tipus poètic, fins a arribar a l'última raó, que diu, i per la nitidez de su lengua catalana.
I això ho diu algú que això, teòricament no en sap de català o molt poc, però en canvi...
Això ho diu un jurat,
sí,
compost per poetes iberoamericans,
clar,
i ho diu clarament. Llavors, aquest premi me'l donen, me'l paguen, o sigui, no hi ha cap equívoc. I ara estic pendent, perquè aquest premi el dona la presidenta Bachelet en el Palacio de la Moneda. Que a mi em fa molta il·lusió pels meus antecedents dels anys 60, i la Salvador Allende, i Pablo Neruda, i bueno, jo a aquest ministre li vaig contestar recitant-li el poema aquell de Neruda de... Ay, cuánta noche cabe en una noche, sin desbordar esta celeste copa, en el silencio de las lejanías, como una inaccesible caracola, y caen en mis manos las estrellas, llenas aún de música y de sombra. Em fa il·lusió per Neruda, que va ser el gran poeta de la meva vida, i per el que significa Xile. Això ho van donar el mes de juny.
Sí.
Encara no m'han donat data.
D'anar a
recollir-ho. Mira, igual diuen, per què no doneu-li després del dia 1?
Oh, això jo crec que segur, perquè ja falta molt poc, eh?
Perquè, esclar, que sigui el primer espanyol i que sigui en català específicament.
Sí.
No. Curiós, no?
Jo et deia, ja ho vas dir en aquell pregó, i ara, si tiro enrere fins i tot, que aquell era del 2010, el 99, 1999, deia, soc partidari de la independència de Catalunya dins d'un conjunt europeu, però alhora penso que cal conservar el bilingüisme, i si pot ser, el trilingüisme. La llengua és una cosa molt semblant a la mare. Primer, és imprescindible, forma la teva manera de pensar i et dona una eina per a tota la vida. Després, ni notes que existeix, com la mare. I si la perds, és terrible, com la mare. Com t'imagines Catalunya a partir d'aquest 1 d'octubre i què voldries que fos?
Jo el que veig és que no serà gaire cosa molt diferent. Per pujar en aquest pis hem hagut de fer coses molt rares que a Dinamarca no s'haurien de fer.
Hem pujat per l'ascensor.
Jo sento els meus polítics que diuen per fi Catalunya té els seus impostos que el cobrem. Catalunya tenia els seus impostos per cobrar des de l'època del Pujol. I els catalans, nosaltres, vam pagar a Madrid perquè els cobressin ells perquè en sabien més, no perquè l'Estatut ho digués. I ara, al cap de no sé quants anys, diguéssim, i si els cobrem nosaltres ara? I llavors diem, per fi, Catalunya, com si haguéssim fet una creuada, hem arribat a cobrar els nostres impostos.
Tu vols que Catalunya sigui independent?
Què em dius ara?
Allò per deixar-ho clar i nítid.
No, jo abans que res, la veritat.
La veritat.
No vull que ningú em digui que estic a Dinamarca quan estic a Hong Kong. No vull que ningú em digui que estic a Hong Kong quan estic a València.
I on som? A quin lloc del mapa?
Bueno, estem a Catalunya.
Bueno, d'acord. No som Dinamarca. Però podem ser-ho, no? Potser podrem ser-ho més.
Sí, i Nova York, i Estats Units, i Corea del Nord, i Corea del Sud. Podem ser el que vulguis.
Vols que et diguin la veritat i no te la diuen la veritat? Però hi ha algun lloc que diguin la veritat? La diuen la veritat? A quin lloc diuen la veritat?
Sí, els poemes.
Ah, però els poemes...
Els poemes són l'última cosa que queda i que per això sobreviurà la poesia. Perquè serà dels pocs llocs on no es pot mentir. Perquè si tu menteixes en un poema, és un mal poema. I un mal poema no el llegeix ningú. No hi ha cap altra activitat que si et menteixes queda tan malament que ningú faci cas.
Qui la pot aguantar, aquesta veritat tan crua com tu l'estàs aquí dibuixant? Qui pot?
No ho sé. Això és un assumpte que ja no... Escolta, jo sóc poeta només, eh?
No.
Tu em vols fer ser ministre de la governació, d'Hisenda, president del govern. Home, no, fotis. Ja no. Sóc un poeta de 80 anys que ja la té ballada,
sí,
i que per tant no m'expliquis històries a mi.
No, fuig d'estudi.
Sí, no, és tu que em fas anar amb un estudi que no m'interessa gens.
No, també ho he notat. Això és el divan. Catalunya Ràdio, avui amb el poeta que ens estimem, Joan Margarit.
No, Silvia.
Digue'm.
Com estàs fent?
Sí, jo.
Anar a contra els
teus... No.
Jo no vull, fer-te...
No, estem bé.
Anem bé?
No, anem molt bé.
Ah, sí, anem bé.
Assegut en un tren, miro el paisatge i de sobte, fugaç, passa una vinya que és el llampec d'alguna veritat. Seria un error baixar del tren, perquè llavors la vinya desapareixeria. Estimar és un lloc, i sempre hi ha una cosa que m'ho desvela. Un terrat llunyà, aquella estrada buida d'un director d'orquestra només amb una rosa i els músics tocant sols. La teva cambra quan s'alçava el dia. Per descomptat, el cant d'aquells ocells al cementiri, un matí de juny. Estimar és un lloc. Perdura el fons de tot. D'allí venim. I és el lloc on va quedant la vida.
Som animals. I els animals, la part física, poder fer així, poder
ara
tocar...
Ara em toca.
Poder tocar...
Sí.
És fonamental. O sigui, les persones de la teva vida es diferencien entre dos.
Les que has tocat
i les que no has tocat. I els amics no es toquen. Toques els fills, toques els pares, toques el marit, toques la dona...
Bueno, ara els amics, jo els toco.
Bueno, sí, una mica.
Ara els toquem una mica.
Miqueta, sí.
Ara toquem
fan
més.
Allò.
Ara em freguen la mà per l'esquena.
Freguen l'esquena.
Però ara ens abracem.
T'abraces i fregues l'esquena.
Els correus electrònics acabem dient una abraçada, perquè és el que més desitgem, una abraçada.
Quan siguis gran, no et creuràs totes aquestes mentides.
La teva vida seria diferent si no l'haguessis compartit amb la Mariona?
Home, i tant. totes les vides són diferents. 50 anys amb una persona i tu canta, vaja, no, és que és definitiu.
Definitiu?
Sí, clar. Clar.
És la companya que volies tenir?
Tu em fas anar sempre al triomf, sempre vols anar amb el lliri a la mà. No, el lliri no em vull de lliri a la mà. La Mariona i jo hem passat 50 anys i n'hem passat, hi ha hagut estones, les hem passat putes. I hem tingut fills i se n'han mort dos filles. I tu creus que això és un viatge de recreo en un iot, amb un iot? No, home, no, això és que en 60 com tot i com tots. Ara, ostres, poder-ho trempejar, poder-ne treure el màxim partit.
És que és això el que admiro, Joan.
Poder dir quina història tenim tu i jo.
Ara, home, ara m'agrades.
Escolta.
Abans també.
Quin susto. Sílvia, la vida és molt maca, però no cal fer trampes perquè sigui maca.
Avui, al divan de Catalunya Ràdio, Sílvia Còpolo amb el poeta Joan Margarit.
Sí. Mira, mira, por el amor de una mujer aquí, però amb el Tete Montoliu, perquè el Tete Montoliu...
Gran.
Ens agrada, eh?
Molt.
Mira,
molt,
mira, mira.
Por el amor de una mujer... de mi vida... Bueno, m'estàs fotent un tute que d'aquí, escolta, m'haureu de portar a casa, eh?
Sí, ja passarem per...
Si això és Dinamarca, em portareu un cotxe a casa, suposo.
Sí, home, em portarem amb helicòpter. I a Dinamarca havíem quedat que a partir del 2 d'octubre, que te'n recorda. Per què ens l'has triada, aquesta peça, o Tete Montoliu en general?
Home, Tete Montoliu sempre, en general. Però aquesta per mi té un ressò que és... el va tocar en l'últim concert del Palau.
Ah, sí, hi era aquell, hi vaig anar en aquell concert. No hi havia tanta gent, però ell no ho sabia.
No.
I no ho va veure mai.
No sé si no ho sabia, li era igual.
Li era igual. Es va muntar molt ràpid aquell concert, li era igual.
Però el Tete va ser una gran pèrdua, va ser una de les persones grans... enormes d'aquest país.
Avui una gran persona enorme d'aquest país, al divan Joan Margarit. Mira, mira, mira. Aquesta versió també és del Tete, eh?
Sí, sí.
I resulta que, de fet, no era d'en Sinatra primer. Claude François la va compondre.
Això no hi ha veu que ho pugui igualar. Te'n recordes, en Roda?
El Ricard Roda.
El saxo.
Ah, el saxo.
El saxo del Tete.
Perdó.
Recordo el moment en què el Tete, un dia tocant,
sí,
li va dir, ara, burro, ara, ara, ara! Li estava dient, i has arribat.
Has aconseguit finalment l'esperit.
Sí, això és el que es busca, el que toca, i ara hi acabes d'arribar-hi.
No et pensis que marxaràs encara, no, eh?
Ah, no?
No, jo vaig dir...
No s'ha acabat, ja?
No.
Però
no.
Si fa moltes hores que estem aquí.
És veritat, en fa 15. Aquí hi ha uns altres poemes que no te'ls pensaràs pas en portar a casa, perquè el llibre no surt fins a final d'octubre. No hem aconseguit enredar l'editor de proa i no els tinc. Ai. I ara els oients els estan desitjant.
A veure, podem dir un Què preferiries?
A veure.
Que parlessin d'una dona que s'està fent les mans.
Fent les mans.
O bé de dels pantalons trencats, estripats.
De la dona que es fa les mans.
Wow.
Va.
Dona... Perdó, he donat un cop al micro.
No fa res.
Dona fent-se les mans. Posa els dits dintre l'aigua i pensa en les carícies que han fet. Però l'aigua es refreda a poc, igual que les paraules que la van abrigar i l'han deixat sola. L'interès per la vida s'acaba molt abans del que els joves suposen. Tot es refreda i necessitem el cansament d'haver estimat per així desitjar el que es va costant, tan diferent.
L'interès per la vida s'acaba més aviat del que els joves es pensen?
Sí, clar.
Ja no tens interès per viure, Joan Margarit?
Per què fas? Sempre treus conclusions
precipitades. Perquè ho has escrit tu. No, jo faig una pregunta.
Exagerades. Jo no ho he dit, això.
Però
jo
tens...
no ho he dit. Dic, l'interès per la vida s'acaba molt abans del que els joves suposen.
Quan s'acaba?
No, no continua el poema dient, per exemple, jo que ja no tinc cap interès per la vida.
Molt bé.
No. No diu això.
A mi no se m'hauria acudit mai que l'interès per la vida s'acabava.
S'acaba molt abans.
Oh, ni, home, ni que s'acabava.
Home, sí, quan et mores s'acaba el teu interès per la vida.
Home, se t'acaba la vida, no l'interès no, per la vida.
I amb la vida l'interès.
Home, sisclar, vist home, així.
No. Escolta, i sospito que 10 minuts abans de complir els 100 anys també s'acaba bastant.
Però tu ara la vida què t'interessa, Joan Margarit?
La veritat.
I no l'has trobada?
No, encara no. M'han trobat moltes. La veritat, té moltes. La veritat és allò que deia l'Espriu. Primer va ser un mirall enorme, però un dia es va petar a trossos. Llavors aquests trossos d'aquest mirall estan escampats per tot arreu i tu el màxim que pots trobar són aquests trossos. I és molt.
I llavors, com és que encara et riuen els ulls?
Home, perquè estic en el divan amb la Sílvia Coppola.
No, vens amb els ulls riallers de casa. No, tu ja m'entens. No m'ensabonis.
No m'ensabono, no. És una realitat. No és el divan, això?
Sí, és el divan.
Tu ets la Sílvia Coppola?
Sí, senyor.
Doncs,
sí, senyor
Margarit.
Sí, però jo vaig a... Com és que els ulls et brillen, et riuen? No em neguis que t'il·lusiona.
Home, perquè no sóc jove i sé que l'interès que jo tinc ara s'acosta més a l'interès real. No hi ha cap trola, no hi ha cap mentida, no hi ha cap desviació. Llavors això és molt confortable, molt agradable.
Va, ho has dit de passada. La Mònica, l'Anna, la Joana i en Carles, que abans els sentíem també interpretant música. Dius, hem tingut 4 fills, se'ns han mort 2 filles. Què diries a les persones que, com tu... han perdut una criatura, han perdut un fill, que probablement és el més dur que et pot passar a la vida.
Que busquin dins d'ells mateixos la convivència amb aquest fet. I que aquesta convivència no la busquin lluny del que en diem les arts i les lletres. Ja... És el més poderós que la persona té per fer front en aquestes circumstàncies. Molt més... amb perdó, que els esports, molt més que les distraccions, que també estan bé i estan al seu lloc. Però per aquestes coses de veritat només val el bo i millor.
I de què tens por? Tens por d'alguna cosa ara?
Tinc por ara? Home, com més vell et fas, menys por tens, evident. Menys mal et poden fer. La vida ja l'has passat. Si no és el mateix de fusellar un home o una dona de 90 anys que fusellar un noi o una noia de 20.
Oh, que bo! Sona el telèfon mòbil de Joan Margarit al divan de Catalunya Ràdio.
En Frank Morgan.
És brutal.
En Frank Morgan.
És el lament?
És el Frank Morgan.
Sí, sí. S'ha fet el silenci. Fes-me un poema, mira què et demano. Si em pots fer un poema de dos versos...
No.
Dels versos que vulguis...
No.
Que sintetitzin l'essència de Joan Margarit.
No. Els poemes no es fan sobre la marxa.
Molt bé, que no sigui un poema.
Ah, l'essència meva?
Sí.
Ja la pots treure.
No, jo no en sé.
Buscar la veritat. En minúscula, això sí. Sense les pretensions ni dels sants, ni dels grans filòsofs, no. Veritat en minúscula. Els petits miralls de l'espriu. Cada poema busca trobar aquest petit mirall. Perquè tens la sospita que en un trosset de mirall tan petit s'hi pot reflectir tota la veritat. Però això és una sospita només.
Joan Margarit.
Ho sento, el del telèfon.
No, jo no. Et prometo que la següent vegada que vinguis al divan el tindrem més endreçat. No sé si haurem trobat la veritat.
Però serem a Dinamarca.
Però buscant-la no hi haurà ningú que ens iguali l'estona. Gràcies.
Gràcies, Sílvia.
Tito Vigorra, el guió i la producció. Luis Ángel Alonso, el so i el muntatge musical. Amb la veu de Dolors Martínez. La imatge de Josep Maria Sánchez. Avui, buscant la veritat amb Joan Margarit, Sílvia Coppo.